Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Un dels elements característics de la Setmana Santa a moltes poblacions, a banda de les processons i els actes litúrgics, són les desfilades dels soldats romans, els manaies. Sí, avui la nostra proposta passa per analitzar la història transportada als nostres dies. Quin paper van jugar els soldats romans en la mort i la resurrecció de Jesucrist? Avui coneixerem una mica més la història i ho farem a través de l'associació Manaies de Blanes, una associació nascuda en aquesta població de la Selva, a la Costa Brava, on des de fa ja uns quants anys s'ha fet un esforç molt gran, molt important, per recuperar una de les tradicions de la seva Setmana Santa, la desfilada dels Manaies durant la processó del Divendres Sant. Avui en parlarem i ho fem amb tres membres d'aquesta entitat. En Rafael Comas és el fundador i impulsor de l'associació Manaies de Blanes, en Joan Grau és centurió, el cap militar, i en Marc Gispert és des de fa poques setmanes el nou capità dels Manaies de Blanes. De seguida els saludem a tots tres. Abans, però, us recordo que avui tenim nova secció des de Roma amb en Fernando Cordero i també l'anàlisi de l'actualitat amb en Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
En Marc Gispert és, des d'aquesta Setmana Santa, el nou capità dels Manaies de Blanes, a la Selva. Avui ens acompanya, juntament amb en Joan Grau, que és centurió, és cap militar dels Manaies, i també ens acompanya en Rafael Comas, que és fundador de l'Associació Cultural dels Manaies de Blanes. Bon dia a tots tres.
Hola, bon dia.
Parlem dels Manaies de Blanes, però de fet podríem parlar dels Manaies que hi ha en altres poblacions també de Catalunya, que es converteixen en els protagonistes de la Setmana Santa. Quin és el paper que juguen els Manaies, els soldats romans, els actes religiosos de la Setmana Santa? En aquest cas, avui parlem de Blanes, doncs en els actes religiosos de Blanes. Joan.
Doncs sí, doncs mira, des de l'edat mitjana es creu que, bueno, que la gent doncs té un fervor cultural. Llavors decideix doncs recrear el que és el Via Crucis, que és el Via Crucis, doncs el Via Crucis doncs és el camí que va fer Jesucrist en el 33 quan va ser crucificat, des del Palau de Ponquio Pilatos on va ser jutjat i sentenciat fins a la muntanya del Gòlgota o la Calavera on va ser crucificat pels canells, no? Fins i tot és, creu que per la Legió Quinta Macedònica, que som nosaltres també els Manaies de Blanes. Llavors, des de l'edat mitjana doncs la gent doncs clar, no sabia com anaven vestits els romans, llavors per columnes o mosaics o fins i tot alguna pintura en terra que ens podia haver arribat, doncs van observar com que portaven cascos, que portaven certa indumentària. Llavors la van imitar. Hi ha molts grups d'armats i manaies al llarg de Catalunya que, clar, que la seva fundació va ser precisament amb molt de mèrit d'aquella època, no? Per exemple, són molt famosos els Manaies de Girona, una salutació des d'aquí, que ells ja saben que nosaltres sí que portem uniformes reals, rèpliques exactes de lo que era la indumentària romana del segle I de la nostra era, però ells han conservat amb molt de mèrit aquell uniforme inicial que van fer a l'edat mitjana per acompanyar els sants, les verges que surten en processó pels carrers de Girona en aquest cas, o per exemple a Mer, les Manaies de Mer, etc. Doncs ells ja ho saben, però han mantingut aquest uniforme i té molt de mèrit. I és la costuma aquesta d'anar acompanyant els passos perquè la gent es faci una idea més o menys de com anaven acompanyant els romans, com van poder ser que van sentenciar Poncio Pilat i executar els romans perquè els jueus no podien, llavors van delegar en el poder de Roma, que era qui manava en aquell moment, doncs, demanar-li que executés a Jesucrist per proclamar-se rei dels jueus, entre altres coses.
Com és la indumentària que porteu vosaltres?
Doncs la indumentària està basada just en aquella època, en el segle I després de Crist. Trobem que l'equipació és totalment una rèplica el més exacta possible de lo que era en aquella època. Anem amb vestits amb lòrica, que és com una cuirassa que hi ha la segmentat de l'escamata, duem l'escaligà, que són les sandàlies de l'època, l'espasa, que és el gladius, el casc, els escuts. També dintre de la mateixa unitat tenim diferents tipus de roba o de vestimenta, com els oficials que van diguéssim, amb les seves condecoracions, amb les plumes. També tenim els arquers, que són arquers siris, amb una mena de casc punxegut. tot ens diferenciem una mica de, diguéssim, cada aspecte de cada grup.
Com és l'escenificació que feu durant la desfilada, Marc?
Doncs els manalls de Blanes encapçalen la processó. El que fem és sortir de l'església, tal com m'ha dit el meu centurió, en Joan. Sortim representant el que és el que sortien els soldats romans del com es diu, de Ponç Pilat, diguéssim. Exacte. Anem davant, encapçalem la processó i fem tota la volta pel centre de la vila, i a darrere nostre ens segueix, diguéssim, tot el que és la comitiva de la processó. Llavors fem la volta pel centre i tornem a pujar cap a l'església, on allà es descarreguen totes les figures de l'església i els manalles, diguéssim, són els que es corten.
I quina és l'estructura dels manalles? I si hi ha rangs, no? com l'exèrcit romà, no? Suposo, Joan?
Sí, a dalt de tot tenim un company que es diu Rodri, que fa de senador, diguéssim, no? Que és el speaker quan nosaltres fem de Legió Quinta Macedònica i explica els arts de combat i les maniobres que fem quan fem reconstrucció històrica. I després ja vindria jo, que sóc el centurió, és fàcil de reconèixer perquè en el seu cas té una crin de cavall de color vermell, d'orella a orella, que hi ha molta gent que diu, que sents que diu, mira, porta malament la cresta perquè la portaven des del clatí fins a la front. No, els centurions romans la portaven d'orella a orella perquè si des de les distàncies els soldats ja sabien on era el seu centurió, veien només el cas en el fragor de la batalla. Llavors, doncs, bueno, sota nostra hi ha l'Optio, que és el nostre amic Ricard Lozano, que seria el meu lloctinent, que bueno, té una ploma al cap de cavall i porta una vara també igual que jo, de comandament, porta unes greves que són unes espinilleres metàl·liques i, bueno, i em pregunta les ordres que jo vull desenvolupar i ell les transforma mitjançant el que és la formació de figures en Setmana Santa, que aquí entra ja el Marc, que la figura del capità manall es vota un cop anualment i és una oportunitat que tenen tots els manalles de manar. Per això la figura del centurió, malgrat sigui cap militar, es relega en una segona posició perquè no tregui protagonisme al que és capità manall, en aquest cas el Marc.
Des d'aquesta Setmana Santa, Marc, tu ets el nou capità. Explica'ns també una mica com va ser la cerimònia, no? del canvi de capità.
Bueno, la cerimònia és el dijous. Diguéssim, el que és l'antic capità de l'any anterior, que en aquest cas era l'Albert Orvilla, però bueno, aquesta vegada ha vingut la Magda. Van sortir des del castell de Sant Joan i surten tot en formació baixant a buscar el manalla, diguéssim, el capità manalla, en el seu lloc de residència, en aquest cas al centre Vila Raval. Llavors, jo com a capità estic a casa esperant, ja vestit de capità, i quan arriben tots a casa, doncs es fa una mena de pica-pica on de la casa pugen els oficials, es fa una petita cerimònia, es fa un brindis, en allà puja el president, pugen els que porten l'estandard, i llavors en Joan fa un discurs on es fa el jurament com a canvi de capità. Tu tens l'àguila, tens l'estandard, i allà sota fas el jurament, fas el canvi de braçalet on diguéssim, en aquest braçalet hi ha el nom de cada capità de cada any, des que es va començar a fer, i ja es fa el canvi. Es fa un brindis amb unes copes i, diguéssim, llavors surten els dos capitans, el de l'any anterior i el d'aquest any, en aquest cas jo, i fas la volta pel centre per, diguéssim, fer honors en el canvi de capità.
I ja comencen des de Dijous Sant, no?, fins a diumenge de Pasqua, diumenge de Resurrecció, ja comencen els dies que són intensos per vosaltres, no?
Sí, exacte. Vull dir, pensa que ja portem uns dies abans fent assajos, ja un mes abans ja estem assajant, preparant tot perquè surti com ha de sortir, i llavors ja, diguéssim, es fa molt intens.
Tu, Marc, ja fa anys, no?, que estàs que formes part dels manalles de Blanes?
Jo ara fa uns 12-13 anys aproximadament. És el que he trigat aconseguir ser capità. Pensa que jo vaig veure des de nen, diguéssim, el que eren els manalles de Blanes. El primer any que van sortir jo devia anar a l'ESO, devia ser petitet, i ja els vaig veure per la processó. I des de llavors ja em feia il·lusió estar amb els manalles, el que passa que els veia molt grans, feien por, impressionava. A la que em vaig anar fent gran, doncs, ja vaig voler entrar a l'associació, i a partir d'aquí, en funció de les vegades que va sortint, la implicació que tens dintre l'associació, doncs vas fent honors per poder ser capità.
Sí, precisament aquí tinc un petit test que en el que és el canvi de capità a Manalla preparo jo en papir romà, vaig a una llibreria especialitzada, agafo també una mena de segell romà, lacre, tal i qual, i preparo els pergamins. I bueno, tenim, vam recuperar el que és el canvi de governador i de general, ho fèiem amb les següents paraules, per exemple l'antic general o governador, en aquest cas l'antic capità, diu «Leverato tuo potui legiquinta macedonica in nomine Caesar et senatus populus». Llavors li passem a l'antic capità agafa l'estandard, l'àguila en aquest cas, i li dona amb ell, i llavors ell va dir «Ego accipio», vull dir que accepto, «potestas al poder de la legió quinta macedònica in nomine Caesar et senatus populus quorum romani».
És important també destacar que els Manalles esteu dividits en dos, no? O sigui, és l'associació dels Manalles de Blanes, que el que feu és el que estem explicant ara, acompanyar els actes relacionats amb la Setmana Santa, i la Lec Quinta Macedònica, no? Que és aquí el que feu és sobretot divulgació de la reconstrucció històrica romana i de la seva divulgació. De fet, en Rafael és una de les persones clau, no?, de que avui estem parlant dels Manalles de Blanes, perquè tu vas decidir, no?, impulsar o recuperar aquesta tradició a Blanes.
Sí, l'any 2001 estàvem uns companys després de Setmana Santa, havia passat la Setmana Santa i estàvem xerrant i diem, ostres, aquí falta alguna cosa, no? Falta alguna cosa, què podríem fer? Vam dir, ostres, te'n recordes quan érem petits que hi havia les Manalles als anys 1970-1975? Ostres, sí, hòstia, podríem provar-ho, no? Llavors va coincidir amb l'època de que hi havia s'estaven fent moltes pel·lícules d'època romana, i vam dir, ostres, si aquesta gent poden aconseguir aquest tipus de roba, nosaltres també podríem aconseguir-la. A més, es tracta de buscar-la i la trobarem segur, buscar ferrers o així. I vam estar ben bé un any i mig buscant el tipus de roba, tot el tema d'investigació, i va coincidir, doncs, que vam trobar el tipus de roba, doncs, històrica, tal com les legions romanes anaven al primer segle després de Crist. I bueno, vam començar a apuntar l'associació el 2001-2002, els estatuts estan al 2002, vam tindre la primera roba, vam tindre una subvenció de l'Ajuntament de Blanes que ens va ajudar, vam comprar els primers 6 equips, en van llogar-ne 2 també, i el 2003 vam sortir per primera vegada. I llavors vam dir, ostres, ja que tenim la roba històrica, ens hem enterat que fan fires igual que les medievals, també fan fires romanes, no? Doncs podríem mirar de començar, pues, a indagar aquest món, no? A investigar aquest món, a veure si hi ha algun vol o alguna cosa d'aquestes. I ens van anar sortint cosetes, que si a Salamanca, que si a Cuenca, que si a Villadoce, al sud d'Itàlia, al sud de Venècia. I aquí se'ns va començar a ensenyar, doncs, la que era la variant, no? Nosaltres llavors ja teníem el que era la Setmana Santa i la reconstrucció històrica, on se'ns va ensenyar, un senyor ens va ensenyar el que eren les ordres en llatí, de combat, defensives, a dreta, endavant, treure l'espasa, formacions de combat, defensiva, una mica de tot, i això ens va donar i ens va obrir l'oportunitat a crear la Legio Quinta. Legio Quinta, que amb els anys també, doncs, ara som un referent a Espanya i Catalunya, un referent important d'una de les millors legions que existeixen.
Hi ha una feinada important, no?
Hi ha una feinada important, de tant de reconstrucció, tant dels equips, de manteniment d'equips, de buscar els bolos, dels entrenaments, i has de pensar que tot el que fem és una rèplica exacta aquí amb assessoraments històrics i arqueològics, i això ens ha obert, doncs, ara cada any estem anant a les ruïnes d'Empúries, en el mar del Triumvirat, estem anant aquest any anirem a aquí dalt a Figueres, on és això? A l'Empordà. I bueno, pues, i els bolos també de Blanes.
I esteu contents de la gent de Blanes s'implica amb els Manalles de Blanes?
Sí, bé, de fet, aquesta associació és altruista, només val 20 euros anuals com a quota. Els equips, doncs, són de l'associació, però bueno, si cadascú, doncs, vol comprar-ne un cas perquè per higiene o perquè li agrada més, pues, també el pot comprar o l'espasa, cadascú té el seu quan ho vol. Val? Però sobretot la gent s'implica i a Blanes som molt reconeguts i bueno, ens estima i de fet sempre que sortim hi ha molta gent, sobretot quan sortim també amb la Marató de TV3, que cada any desfilem, fins i tot vam anar amb la Melero allà a TV3 a desfilar, a pujar el botó per aturar el que era el comptador d'aquell any, i vam sortir vestits i, bueno, i des de llavors cada any, cada data, doncs sortint amb les guardioles que ens han enviat a B3, i aquests diners doncs van al compte corrent d'aquell any que tracta la malaltia en qüestió.
Ens queda poc, però sí m'agradaria també destacar, hem parlat de l'acompanyament durant la Setmana Santa, però també és un fet cultural, no? O sigui, és un complement, no? O sigui, i a més sou reclam turístic, no? Perquè també molta gent que la Setmana Santa està aquí, això fa que molta gent segueixi, de fet, i els infants també, no? Les famílies senceres que us acompanyen al llarg de tot el recorregut.
Sí, no només el Divendres Sant, lògicament, bueno, és una processó que es fa a les 10 de la nit, però bueno, hi ha un fervor religiós important aquí a Blanes i porten a la canalla també, però quan disfruta la canalla són els Dijous Sant, que és quan nosaltres és el nostre dia que fem el canvi de capità, que per cert, capità és un nomenament que va sortir de l'edat mitjana perquè la gent sapigués que és un comandament, clar, els humans no tenien capitans, val? Eren perfectes centurions, etc. Llavors, sobretot a nosaltres el que ens agrada i ens motiva és el somriure o la por del nen, no? Aquí l'explica molt bé en Marc, que, bueno, que des de petit el va impressionar. Tenim molts nens que els agrada el tema de Roma, i de fet tenim els juniores, que són els petits, que porten els nostres mateixos uniformes però amb escales més reduïdes, però que fins i tot desfilen millor que els grans, que els adults, i bueno, com diem nosaltres, són la nova sang romana, la nova lleva, i ho porten amb molta il·lusió i estan esperant cada Divendres Sant al matí, que ells fan el canvi de capità manalla. Jo també els hi preparo amb ells els seus pergamins, igual que feien amb els senadors generals i governadors, i bueno, supercontents, i només per veure aquell somriure o aquella por, que ja també t'indica algo que ho estàs fent bé, ja és pago suficient.
Doncs Marc, Joan i Rafael, gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat avui i per acostar-nos als Manalles de Blanes a la tradició de la Setmana Santa de Blanes.
A tu ha sigut un
plaer. Moltes gràcies per l'oportunitat.
Moltes gràcies.
Paraules de vida, solidaritat i compromís.
Arriba el primer diumenge de mes i, per tant, és moment de fer un cop d'ull fins a Roma. Marxem fins allà, com sempre ens esperen Fernando Cordero. Fernando, bon dia.
Bon dia, Emili. Bon dia a tothom.
Avui el que farem, si et sembla, Fernando, primer de tot, és fer un repàs del més destacat del mes d'abril a Roma, oi?
Que intens ha estat abril, en viatge a Malta inclòs, que ha mostrat novament la proximitat de francès als migrants. Un mes en què la plaça de Sant Pere ha recobrat vida i l'avinguda de milars de pelegrins amb motiu de la Setmana Santa. Feia temps que no es veia tanta gent a Roma.
De fet, sens dubte, la paraula pau, el missatge principal del Papa Francesc en totes les seves aparicions, ha estat precisament aquest, el de la pau, oi?
Així és. Per exemple, Francesc va participar el Divendres Sant en una edició especial de A Sua Imagine, el programa religiós de la Conferència Episcopal Italiana que s'emet a RAI 1, entrevistat per la seva presentadora, Lorena Bianchetti. El pontífex va destacar que en aquest moment a Europa aquesta guerra ens colpeja molt, però mirem una mica més enllà. El món és en guerra. El món està en guerra. Síria, Iemen, i després pensa en els Rohingya, expulsats sense pàtria. A tot arreu hi ha guerra. El genocidi de Ruanda fa 25 anys, perquè el món ha triat, és dur dir-ho, però ha triat el patró de Caín, i la guerra és implementar el caïnisme, és a dir, matar el germà.
Fernando, tu has participat activament allà a les celebracions, a les diferents celebracions, tant a la Basílica com a la plaça de Sant Pere. Què és el que destacaries?
Sobretot impressiona veure la concentració i l'esperit de pregària del Papa. Cada cop, amb una mobilitat més complicada, s'esforça per continuar deixant gestos i paraules que animin la fraternitat, la pau i la reconciliació.
I algun detall en particular?
Després de la missa crismal, celebrat Dijous Sant, al matí, a la Basílica de Sant Pere, el Papa va regalar als sacerdots assistents un llibre ben suggerent, Testimonis no funcionaris, del franciscà Francisco Javier Bustillo, bisbe de Ajaccio, Còrsega. A Europa, l'evolució de les nostres esglésies, va dir el nou bisbe, es viu en dolor, ja que ens enfrontem a una situació nova i brutal en què s'ha subvertit una tradició cristiana que creiem haver adquirit. A més, Monsenyor Bustillo, originari de Navarra, emplaça els sacerdots a no aixecar murs de protecció i a no reaccionar com a Calimero, des d'una actitud pessimista i passiva.
Fernando, durant l'última setmana has participat en una reunió de 5 dies de les 4 comissions sinodals, oi?
Dels dilluns 25 al divendres 29 d'abril ens hem tornat a reunir les comissions de Teologia, Metodologia, Espiritualitat i Comunicació en la Secretaria General del Sínode, que presideix el cardenal Mario Crec. La trobada, a la qual han assistit membres de les comissions dels 5 continents, han transcorregut a la Casa General dels Germans de La Salle.
I quin ha estat l'objectiu, Fernando, d'aquesta trobada?
L'objectiu de la trobada ha estat aprofundir en el coneixement de l'Episcopalis Communio, la Constitució Apostòlica sobre el Sínode dels Bisbes, aprofundir en la seva comprensió del procés sinodal en què estem immersos, identificar àrees teològiques, canòniques, formatives, que necessiten ser considerades o que poden requerir un major desenvolupament. L'Episcopalis Communio amb prou feiners tracta la qüestió comunicativa, per la qual cosa, en les darreres setmanes, hem fet arribar a la secretaria diverses propostes des de la Comissió de Comunicació. Un altre dels assumptes importants ha estat el del sens fidei, per dir-ho gràficament, l'olfacte per creure que es dona al poble de Déu. Tot això amb ponències, respostes, treballs grupals i intercanvis diversos, que solen ser els més interessants. En la mirada posada a la recepció de les respostes de les diòcesis i a la fase continental.
I per anar acabant, Fernando, en aquest cas, què va passar? Crec que hi ha alguna cosa que ens has d'explicar, no?, de dilluns de Pasqua a la tarda a la plaça de Sant Pere.
Ni més ni menys que una festa de més de 50.000 adolescents en el Papa Francesc. Prèviament, actuacions de cantants musicals com Blanco, que representarà Itàlia a Eurovisió. La vigília va comptar amb moments molt intensos en què els joves van compartir les seves experiències en un emocionat i atent papa.
Fernando, doncs ho deixem aquí. Ens acomiadem fins al mes que ve.
Sí, fins al mes que ve us deixo en un breu missatge pasqual del Papa Francesc.
Pidamos a Cristo resucitado que nos conceda delicadeza y paciencia para tratar con las personas que nos rodean, especialmente con quienes están atravesando la etapa de la ancianidad.
Paraules de vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. @paraulesdevida.
I abans de marxar, com sempre, el comentari de l'actualitat, l'anàlisi de l'actualitat amb Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Dimecres passat celebràvem la festa de la Mare de Déu de Montserrat. En el mateix santuari, a dalt de Montserrat, també se celebrava els 75 anys de l'entronització de la imatge de la Mare de Déu. Un fet històric que molts encara recorden i que va representar, després de la cruel divisió per la Guerra Civil, un pas ben decidit cap a la reconciliació en plena postguerra. Estem parlant de l'any 1947 i un dels qui més s'hi va implicar va ser el reconegut historiador Josep Benet, aleshores molt vinculat a la comunitat monàstica benedictina de Montserrat i a tot el teixit polític i associatiu ofegat pel franquisme. Potser va ser el primer acte on es va començar a plantejar ja la defensa de la cultura i la llengua catalana. Com molt bé va dir en la homilia el bisbe d'Atenes pels catòlics grecs de ritu bizantí i també monjo de Montserrat Manel Nin. Celebrar el 75è aniversari de l'entronització de la santa imatge de la Mare de Déu no ha de ser celebrar un fet llunyà de fa molts anys. Al contrari, vol dir per tots i cadascun de nosaltres un fer memòria viva, un celebrar, un viure avui la presència, la intercessió, l'esguard amorós de la Mare que des d'aquest lloc alt, des d'aquesta cambra alta i vella i preciosa, continua esguardant el nostre món, la nostra terra, les nostres famílies i cadascun de nosaltres. També, aquell mateix matí del dimecres a Montserrat, es va fer la cerimònia de comiat i l'enterrament d'un monjo, Josep Massot i Montaner, que amb 80 anys, per molts, representava la pura imatge del que ha volgut ser Montserrat per Catalunya i la seva cultura. El pare Massot havia nascut a Palma, Mallorca, en el si d'una família molt dedicada a recuperar i guardar la cultura popular illenca. Ell, de ben jove, va venir a estudiar la carrera de lletres a Barcelona i ja es va vincular als corrents literaris i culturals de l'època. Però també va conèixer Montserrat i va entrar-hi ben aviat de monjo. Ell va assumir, amb 27 anys, la direcció de les publicacions de l'Abadia de Montserrat, empresa hereva d'una de les impremtes més antigues del món i que ell ha dirigit amb molt d'encert durant més de 50 anys i que ha representat una de les eines més importants per la divulgació de la història, la literatura, la música, l'art i la llengua catalana. Per aquesta raó, el novembre de l'any passat, en motiu del seu aniversari, se li va fer un homenatge que no s'esperava per celebrar els 80 anys de vida, els 60 anys d'ingressar a Montserrat, els 50 anys de professió monàstica i els 50 anys de director de l'editorial. En aquesta festa se li va regalar la publicació sorpresa d'un llibre, La miscel·lània, on es recull tot un seguit de 60 articles sobre la seva persona i la seva obra. Recordem que el pare Massot també va ser Premi d'Honor de les Lletres Catalanes el 2012 i doctor honoris causa per la Universitat de les Illes Balears, així com també era membre de la secció històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans, de l'Institut d'Estudis Balears i de l'Acadèmia de Bones Lletres. Com a director també durant més de 50 anys de la revista Serra d'Or, des de les seves pàgines va donar empara, des de Montserrat, a molts escriptors i literats que es van poder projectar en la vida cultural catalana independentment de la seva adscripció religiosa, fossin o no creients. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Avui celebrem Sant Josep Obrer, patró dels treballadors, data que coincideix amb el Dia Mundial del Treball. El fet que aquest any la festa s'escaigui en diumenge em demana una reflexió sobre el valor humà i cristià del treball. El treball és dignitat, diu sovint el Papa Francesc. Aquest mateix lema ja ens dona la pista per situar el treball en el context de l'humanisme cristià. El greu problema actual és l'escassetat i la precarietat de les condicions de treball que afecten un sector important de la població en edat de treballar. El treball és un dret fonamental, però a moltes persones se'ls ha arrabassat. Molts ciutadans desesperats que es troben a l'atur truquen a la porta de les parròquies i l'únic que volen és trobar una feina digna que els permeti tirar endavant, sobretot en el cas de famílies vulnerables. Des de les Càrites diocesanes i parroquials s'acullen i acompanyen aquestes persones marcades pel patiment i l'angoixa. Tot i les incerteses que provoca la guerra a Ucraïna i els estralls que ha causat la pandèmia en la nostra economia, sembla que hi hauria una tendència de recuperació en les xifres d'ocupació. Certament, l'atur disminueix, però darrere les dades hi ha una realitat que ens hauria de preocupar: l'empobriment constant i la desigualtat laboral. Pot ser hi ha més treballadors que treballen, però són treballadors més pobres. Tenir feina digna ja no és un dret, sinó un privilegi per a moltes persones. La realitat global de la nostra diòcesi és que una de cada tres persones viu en exclusió social, és a dir, gairebé 1 milió de persones, segons l'informe de FOESA. El Papa Francesc defensa incansablement la necessitat d'articular una economia al servei de la persona. Insisteix que la persona és el centre de gravetat, el valor essencial de la societat i que la economia s'ha de posar al seu servei i no a l'inrevés. Lamentablement, ara per ara, el paradigma neoliberal que regeix l'economia global i que converteix el món en un gran mercat és nociu per a una gran part de la humanitat. Per això, proposa trobar un nou paradigma econòmic que, en paraules del Papa Benet XVI, hauria d'estar fonamentat en una ètica amiga de la persona. El que diu el Papa Francesc està en plena sintonia amb el pensament de Benet XVI. Tenir accés a un treball digne és la millor de les polítiques socials. Per això, cal que les administracions públiques s'esforcin per crear les condicions idònies perquè els empresaris i emprenedors inverteixin en activitats econòmiques que generin feina. Demanem novament als nostres governants, als empresaris, als sindicats i als diferents agents socials un gran pacte per aturar l'increment de la pobresa promovent una feina digna. Benvolguts germans i germanes, cal que actuem per construir entre tots una societat més humana i fraterna. Que així sigui.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.